Roger Mas, bon dia i bona hora.
Bon dia, hola, què tal?
David Carabén, com estàs?
Molt bé.
Estàs fantàstic. Molt, molt prim, David. Què t'ha passat?
Però, clar, és que ara fa molts mesos que no ens veiem.
Clar, és el primer dia que avui tornen a l'estudi, el Roger Mas i el David Carabén.
Sí, bueno, doncs mira, he seguit amb la meva vida, el que passa que... Bueno,
la dieta del cucurutxo?
Del cucurutxo, veus, això és el típic xiste que no, encara no...
Comer poco y nada, mucho. ¿No?
Bueno, pues... No. Com que encara no és un plaer de... No ho sé, potser sí. Potser sí.
Molt bé. T'hi has fixat o no, que està més prim?
Sí, m'hi vaig fixar. L'altre dia vam dinar plegats i m'hi vaig fixar així.
O sigui, ha estat dels pixapins que a la que s'ha obert la veda ha pujat a Solsona, el David.
Sí. Ah. El meu fill amb unes colònies d'aquestes en què anaven tots emmascarats.
Divertides també, no? Devien ser.
Doncs s'ho ha passat de fàbula, la veritat. S'ho ha passat de fàbula. Sí.
Ara que us tinc davant, balanç del confinament positiu, no?
Per mi totalment.
Per mi també. Soc d'aquests repel·lents que li han anat molt bé. Mm-hmm.
Avui amb el Roger Mas recuperem l'esperit del Demà ho deixo, converses de taverna on ells dos es queden sols, i hem proposat cançons colonials. Què vol dir això?
Bueno, com que ara està de moda això d'atacar estàtues.
Sí.
Hi ha estàtues per tot arreu. Bueno, clar, és que no hauria de quedar cap d'estàtua dreta, no? Hi havia un article, el Sebastià Alsamora, va escriure un article a l'Ara no fa gaire, en què parlava d'aquesta mentalitat de que no tot es pot, no tot es pot lluitar a la vida amb la mentalitat de guanyar 10-0, no? I que, bueno, que hi ha coses que el temps les ha de posar una mica al seu lloc, suposo. El que passa és que sí que hi ha estàtues que representen coses molt, molt recents, no? I el colonialisme, al final el colonialisme, per exemple, és una cosa molt recent. Vull dir, això de, per exemple, l'estàtua de Leopold II de Bèlgica, no? La independència del Congo belga, aquestes massacres. Però, clar, de colonialisme no només hi ha els belgues, sinó que és una mica general. I llavors em feia gràcia buscar cançons de, en general.
Colonials.
Bueno, una mica també arran del Black Lives Matter i tot això, o sigui que també, vull dir,
estem
en un context tot relacionat, està tot aquí la cosa, hi ha un caldo
que vull. Prerevolucionari.
Us deixo sols, us torno a deixar sols. Recupereu el vostre espai, de la ràdio pública.
Molt bé, molt bé.
Que no passi res, torno d'aquí 15 minuts, deixeu-me un tornet,
Ara m'estic posant nerviós, ara.
El suplement, amb Roger Mas i David Carabén.
No sé si esteu familiaritzats amb la argot de pagès, el mondongo. El mondongo és allò que quan es fa la matança al porc és tota aquella muntanya de carn amb la qual es fan les llangurisses, les botifarres, els donagals.
Mondongo,
és dir? Això es diu mondongo. Si ara tu i jo criéssim un porc i volguéssim matar i fer-ne llangurisses, necessitaríem un matador i una mondonguera, que és les dues persones bàsiques que fan falta per...
Res a veure amb mandanga?
Res a veure amb mandanga, tot i que, bueno, quan hi va haver la independència del Congo belga que dèiem abans, doncs els indígenes allà es van enfadar una mica i, com diu aquesta cançó que va escriure en Toni Carceller Tosca, que és el compositor de la Moreneta.
Hosti,
que
bo.
És sorprenent, això. Doncs què passa en el Congo? Que blanco que pillen, ho ha set mondongo. Aquesta és la versió del Dodo Escolar, que era un cantant, un senyor que tenia una orquestra que va ser molt famós. Aquesta cançó la van fer versions Lobo y Melón, que era un grup mexicà famosa, i Cascarita, i l'orquestra del Bebo Valdés també, però aquesta seria la primera, la que la gent coneix, Dodo Escolar.
¿Qué pasa en el Congo? Según dice la prensa, la tensión es inmensa y el problema no manco, porque tiran al blanco. Si mandan los mumbas, se lió un catanga, menuda sandunga que se organizó. Catanga, los mumbas, catanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pilla, que blanco que pilla, lo hace mondongo.
Des d'aquí es va veure una mica de cunyeta la cosa del Congo belga. Tot i que encara hi havia la cosa amb Guinea Equatorial. a l'època, i a mi m'ha fet pensar, no, que els catalans sempre veiem molt lluny això, el colonialisme, com si fos una cosa de les potències, no?, de l'època, i com si nosaltres ens vingués lluny i no ens en recordéssim dels Partagàs i els Bacardit i el, bueno, la història dels catalans a Cuba. Hi va haver molts catalans a Cuba que van a treballar i a suar, però també hi va haver molts que van construir imperis i negres, com el senyor Maristany, el Masnou, que va arrasar amb els indígenes de l'illa Pasco, per exemple, no?
I si finalment Cristòfor Colom resulta que és català, doncs escolta, doncs som la mare de la bèstia.
Això ja queda molt lluny, ja. Això ja queda molt lluny.
Sempre congelat, com fos se retira. Abril de flors coronat, tot el món admira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor, una ro-ro-ro, una sa-sa-sa, una rosa bella, fecunda i poncella.
Aquest és Bola de Nieve, que és un dels cantants preferits del Sisa, precisament, i és un cubano que està parlant, cantant aquí una cançó amb un accent occidental fantàstic del Segrià, i absolutament ideal. Com sonor mirar incens a la mamamba, a la re-re-re,
a la mà, a la re, a la mare pia, a Virgen Maria. Jo, clar, jo he portat una cosa una mica més agressiva, una cosa més... Això que sentim és Cipayoen, Machinada, de Negu Gurriac. Negu Gurriac és la banda, és aquesta banda que sortia, diguéssim, dels membres fundadors de Cortatu i que va néixer just en l'embranzida que havien deixat un moviment que va durar poc, jo crec, però que va ser molt interessant, que va ser... a nivell global, va ser l'aparició de Mano Negra, de Negres Verts a França, els Pogues a Irlanda o a Londres, vaja, perquè eren un grup punk de Londres, el que passa que tots eren irlandesos, que va ser com un moment en què es recuperaven les arrels des d'una visió, què et diria jo, global, no? Els mateixos Negu Gurriac ho feien d'una manera molt clara, és a dir, són la primera banda de l'estat espanyol que van començar a fer scratch barrejat amb rock radical, saps? Vull dir, hi havia com un matxembrat allà de coses molt semblant al que hi havia en Mano Negra, que feien rockabilly, feien rap, feien cançó punk, feien una mica de tot, com una mica en l'estela de The Clash, no? En aquest cas, Negu Gurriac, com que hi havia membres de Herri Batasuna dintre de la banda, aquí fan referència als cipais, als cipaioen, com diuen ells, que eren aquestes... era un braç de l'exèrcit britànic d'ocupació de la Índia format per nadius, diguéssim, per indis, no? I llavors els... Negu Gurriac fan aquesta referència a membres, jo m'imagino, em sembla recordar que eren de la policia, o de la Guàrdia Civil, que eren bascos, no?
Quan deies Mano Negra, m'ha recordat això dels anys 80, no?, que va l'explosió de la música raï a França, no?, amb Jalet, amb Aïcha...
És que les Negres Verts venien d'aquí, també. Exacte. El que passa que era més pop, però...
I Rachid Taha, que és un dels que a mi m'agraden més, va fer famós amb aquesta versió de Douce France, de Charles Trenet.
Això ve molt... El Gainsbourg havia fet una mica el mateix amb l'himne amb la Marsellesa.
Exacte.
Que la va fer amb ritme reggae feia uns anys.
Ah, sí, la recordo.
Sí.
Aquesta té gràcia perquè el grup aquest de Rachid Taha, això és de l'any 83, es deia Carta de Sejur, que deu ser permís de residència, no?
Sí, sí.
I té gràcia perquè Rachid Taha va arribar amb 10 anys, ell va néixer a prop d'Oran, a Algèria, I bé, posat aquesta perquè és representativa, perquè és una versió de Charles Trenet, que és una cançó que fins i tot se l'ha qualificat de patanista, aquesta cançó, per l'exaltació a la França rural aquesta, i bé, pel poder de Charles Trenet també la guerra, que també sembla que va ser un pèl ambigu, i la versió de Carta de Sergio Reixeta, que sembla que tenia una mica de punx amb això, no? El que passa és que, abans de passar a la següent, m'agradaria posar una cançó de Reixit Tajaca bona, perquè aquesta és la que el va fer famós, però ja raiàpats amb això seria molt més bonic.
Moment així, diguéssim que els processos, diguéssim, d'emancipació de colonial de les antigues colònies ja estan consolidats, però llavors comencem a tenir aquesta segona generació, molt probablement de gent que es forma a la metròpoli però torna molt conscienciat al seu propi país. Tenim d'uns anys abans, del 75, aquest tema mega clàssic del Fela Kuti. Línia, perquè és la que tothom coneix i és una línia melòdica que posa de bon rotllo immediatament. I hi ha aquest element repetitiu, que entres en una mena de loop que et fa entrar a tothom, no només a la banda, perquè aquestes bandes d'afrobeat, que és el gènere que diguéssim que va inventar-se el Fela Kuti, doncs consistia bastant en això, era molta gent tocant, tothom s'apuntava, diguéssim, amb aquest riu, amb aquest cabal generós de rítmic, i uns s'hi afegien, els altres sortien, entres i surts, però és una mena d'estat d'ànim que es comparteix i que es va construint a base d'insistir-hi, que en realitat té molt a veure amb el que després seria el techno, l'aspecte aquest tan repetitiu i gairebé de trans, d'entrar en trans.
A mi no sé per què, fer la cuti, el tinc molt relacionat amb l'Ifar Caturé, que potser no són estils potser molt semblants, però l'Ifar Caturé és com un negre de Mali fent música negra americana, no?
Clar,
és com la música que els fills i els descendents dels esclaus africans d'Amèrica acaben fent, tornada a l'Àfrica, és molt divertida aquesta... L'Ifar Caturé és molt interessant en aquest sentit.
El Fela Kuti s'havia format a sembla que a Londres, però va tornar a Nigèria, on ell era, diguéssim, nascut, i diuen que ell era el... Imagina't el Che Guevara i el Bob Marley en una sola persona. va tenir també una militància política molt, 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 molt activa.
Simmo dall'artipiano guardi il mare, moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave, e un tricolore sventola per te. Faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te.
Mi sembra enganxata aquesta cançó, és horrorós. Vull dir, tenia ganes de fer aquest programa per poder deixar d'escoltar Faccetta nera. És un símbol feixista, aquesta cançó.
Sí, no, i a més vas amb un polo...
Sí, vaig amb un polo negre. No, vaig amb una camisa negra, però...
Un polo negre.
Doncs això és la cançó com a excusa per la invasió colonial, eh? Perquè l'any 35, l'abril del 35, es fa aquesta cançó, que es fa Carona Negra, seria a, com dient... Bueno, a l'imperi de Vicini hi havia l'esclavitud ben vigent a l'època, i llavors una de les excuses de la propaganda feixista va ser reivindicar això, la invasió d'Abissínia, d'Etiòpia, l'actual Etiòpia, com per civilitzar el lloc i posar final a l'esclavitud. Llavors posen de símbol Faixeta Nera, que seria aquesta nena, que diventarà romana, que es convertirà en romana i tal i qual. I la cosa vol que quasi un any després, al febrer del 36, a la batalla de com es diu això? Ambaradam, doncs ja troben una nena de 2 anys que li havien mort la mare els mateixos etíops perquè s'havien entès amb els italians, yeah. i la posen en mans d'unes monges italianes catòliques que la crien, i aquesta nena la converteixen en Faixeta Nera. La cançó ja existia abans, uh-huh. però aquí es crea una confusió molt maca, que és que fan la cançó i després l'encarnen, no és com una mare de Déu, encarnen aquesta Faixeta Nera, la troben, i hi ha un militar italià feixista que la filla i tal, i tot i que la deixen amb aquests monges italians. Llavors, de gran, la cosa vol que de gran ella demana 3 vegades la residència italiana, el permesso di soggiorno, la carta de sejur, Rashid Taha, que dèiem abans, i se la denega per 3 vegades, l'esquerra italiana li denega per 3 vegades, perquè és un símbol feixista. És una cosa absolutament estupenda, i encara ara, doncs, Faixeta Nera és incòmoda a Itàlia.
There was a rich lady lived over the sea. Hi havia una velleta que vivia més enllà del mar. Era la reina d'una illa. La seva filla vivia en un país nou, amb un oceà de mar entremig. Les butxaques de la velleta eren plenes d'or, però mai en tenia prou. O sigui que va cridar la filla perquè li pagués un impost de tres penis sobre el te. Això em fa gràcia perquè és Revolutionary Tea, una cançó anònima, que no se sap bé qui la... Bueno, anònima. Aquí la interpreta Jim Douglas. I és una d'aquestes cançons de la revolució de independència dels Estats Units. I em fa gràcia començar d'aquesta manera com metafòrica. Hi havia una senyora vella que vivia més enllà de l'oceà i tal, que és la reina d'Anglaterra, evidentment. És intentar ser metafòric quan al final acaba sent absolutament literal, no? I en fi, un dels himnes de la revolució nord-americana.
Roger Mas i David Caravent, avui cançons de Colònia. Déu-n'hi-do, m'ha agradat molt, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Quina colònia porteu vosaltres, per això, normalment? Ara, en sèrio. Sou de colònia o no?
No gaire, però a casa, jo, quan era petit, sabia que els meus pares anaven a sopar perquè sentia olor d'os savall de Christian Dior.
I
jo tinc una debilitat per aquesta colònia, el que passa que a la meva senyora no li agrada gens, i llavors és una debilitat,
és un problema, això,
solitària.
Sí, tu, David? Les colònies del meu pare, que jo també he intentat heretar, tampoc han agradat a cap de les meves parelles. Sí, no, clar, les olors...
Les olors fan... molt personals.
Sí, no, i molt biogràfic, és a dir, que és una cosa que es, saps? Vull dir, que es fa.
Roger Mas i David Caravent, un plaer, com sempre.
Igualment.
Diumenge que ve, última secció de la temporada, però tornareu.
Ah, tornarem? Estem
vosaltres pitjats. No ho sabeu, però Catalunya ja ho sap.
Hosti, que bé.
Fem una pausa i ara tornem.